PodCat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvinguts a un nou episodi de l'EmPodCat. Estem ja en l'episodi número 29. Aquesta, com ja sabeu, és la tercera temporada que ens podeu sentir a través dels diferents plataformes on se senten els podcasts. I sabeu que l'EmPodCat és un espai en què tenim que conversem sobre urgències, emergències, sanitàries, i que de moment som un grup de dues persones, un grup multidisciplinari i multicèntric. Per un costat tenim l'Albert. Hola, Albert, bon dia. Fes-te una mica d'autopresentació, va.
Bon dia, tarda, nit, vespre, el que sigui. Jo sóc l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències. Ara mateix treballo a l'Hospital de Cerdanya, als Pirineus Catalans, i tinc un blog, que és emhermetpirineus.cat. També em trobareu al Twitter, X, o com el senyor Musk li vulgui dir aquesta setmana, per Emhermet Pirineus, i també estic a Mastodon, emhermetpirineus@mastodon.cat.
I jo sóc en Xavi Basurto, que sóc metge d'urgències de l'Hospital de Figueres, i també estic a la USBA de Figueres, i tenim un blog que és a l'urgem.cat, i a Twitter també, @urgemcat. Bé, això ja ho sabeu, perquè cada episodi expliquem el mateix, qui som i què fem i aquestes coses. I avui tenim les seccions habituals de cada episodi, i el tema principal, avui l'Albert ens explicarà temes interessants, perquè va tindre una reunió molt productiva, que va ser el Congrés Europeu de la Societat Europea de Medicina d'Urgències, que és l'USEM, que va ser a Barcelona entre el 18 i el 20 de setembre, i ell va estar allà a primera línia i va assistir a totes les sessions i a tots els tallers i tal, i ens va semblar molt oportú i interessant, doncs, que ens fes un petit resum i de les coses més interessants que li van semblar. I no sé, Albert, explica'ns coses sobre això, aviam, què ens pots transmetre?
Bé, el primer dir que no vaig anar a tot arreu, eh? El do de l'ubiquitat no el tinc.
Home,
aquest és un congrés molt gran.
No pots estar tot arreu.
No, hi havia com, no recordo si eren 6 o 7 tracks alhora, i clar, jo podia anar amb una, però a totes no. Sí que les que vaig anar vaig gravar. Si algú té algun interès especial amb alguna de les xerrades que vaig anar, doncs que m'ho digui, i li faré arribar l'àudio amb més o menys qualitat. De fet, és que va sortir bastant xurro la gravació, però ho he pogut salvar una miqueta.
Molt bé.
Aquest congrés era un congrés a Barcelona, feien a Barcelona, Societat Europea, home, s'hi ha d'anar-hi, no? I, bueno, la veritat és que a mi em va agradar. Feia temps ara que no tenia l'oportunitat d'anar a l'estranger. No ho dic perquè baixés a Barcelona, ho dic perquè venien els estrangers aquí. Del congrés hi ha coses a destacar, eh? De fet, el lloc, això era el centre de convencions de Barcelona, que està davant del Museu Blau, a la platja, allà al fòrum. Espectacular el lloc, tot molt ben muntat, tot a l'hora. Em va sorprendre que hi havia pocs locals. Que jo, quan vaig comprar el tiquet del congrés, em va sortir molt barat. Per les infermeres del país eren 165 euros. Però és que ho hem anat a mirar avui, i després es va assaporar d'uns preus que dius, clar, que no hi havia ningú. Si això no ho vas preveure mig any abans, et sortia un ull de la cara. També sorprenent no, una cosa que ja passa sovint. Si resulta que el gremi, la majoria de treballadors de la sanitat són dones, doncs aquí la majoria de ponents eren homes. Sorprenent no ho és una realitat que s'ha d'anar canviant. Sí que és cert que hi havia força dones, però segueix sent majoria d'homes, que no es correspon a la demografia laboral que tenim. N'hi havia, eh? No, aquí no es pot dir que només parlaven homes, hi havia moltes dones i molt interessants moltes de les xerrades que feien, però hi ha una desproporció, això encara no s'ha resolt. A veure, suposo que amb els anys hauria d'anar millorant, espero.
Home, suposo que crec que també, almenys aquí ho veig així, els directius i els presidents i subpresidents i tot això, almenys la catalana, sempre veig homes. No? I els alts càrrecs de les societats crec que encara són homes la majoria.
És un problema global. De fet, en podríem parlar algun dia. Buscarem algú que ens parli d'això, d'aquestes bretxes de gènere que hi ha tot arreu, perquè és un problema. És un problema, per molts motius. Això, va, deixem-ho un altre dia, perquè això també pot ser un tema llarg, I parlant de desproporcions, clar, una altra desproporció espectacular és que això es feia tot en anglès, menys un track, menys una línia que es feia en castellà, i evidentment els anglòfons de naixement, clar, les xerrades dels anglòfons molt millors que les de qualsevol altra. Sí que hi havia alguns no anglòfons que les xerrades eren comprensibles, però déu-n'hi-do, Clar, hi ha un avantatge terrible. Els que no són anglòfons estem en desavantatge aquí, això.
I no hi havia traducció simultània i aquestes coses,
No, O anglès o castellà.
Ni digital ni...
No. Home, el muntatge audiovisual molt ben parit. Allò de, ai, el vídeo no em funciona, era una anècdota. I l'àudio se sentia molt bé, a les sales, això. No em mola gens, però això suposo que és política d'aquesta societat científica, que el que es va parlar aquí, que gravar-ho era un cost irrisori, publicar-ho ja és un esforç, però clar, tot el que es va dir aquí no ha sortit enlloc més. I home, aquí hi ha contingut interessant que podria ser lliure i accessible per tothom, l'esperit del FOAMET aquest, del Free Open Access Medical Education, però aquí s'ha quedat. Nosaltres ara intentarem difondre el Free Open Access, però clar, és passat pel meu filtre. Però bueno, segur que Google hagués trobat moltes coses interessants que no estan disponibles. O jo mateix, o les xerrades que volia anar i que em coincidien amb un altre, doncs no hi he pogut anar i... Segur que tenien, deien coses que m'interessaven. Com a tots els congressos, també hi havia les paradetes de la indústria. Em va sorprendre que hi havia molt poca farmacèutica. O sigui, hi havia uns que venien allò de l'Andaxanet, l'antídot pels nous anticoagulants orals. Uns que venien... Aquest em va semblar interessant, eh? Uns que venien xeringues precarregades de medicació. Venien els del Cianokit, també, que vaig pensar, però sí, per què veniu a vendre això? Si vosaltres això ho teniu ja venut. El Cianokit, per qui no ho sàpiga, és l'antídot del cianhídric, un dels fums que, dels incendis i això. També toca parlar amb algun dia d'aquestes coses. Sí que hi havia, que això em va sorprendre, hi havia bé mitja dotzena de parades amb catxarros de simulació, tota mena d'estris, ninots de tota mena, un nadó que movia els braços, una cara fidel a la realitat. No, allò t'ho foten al llit i allò és una persona, tu li parles. Espectacular, sí, sí. Bueno, coses superxules.
Sí.
També hi havia molta maquineta d'això que n'hi diuen point of care, de per fer analítiques al costat del llit. I màquines de bioquímica seca, que, bueno, això, doncs, l'hi ha estat aquest, que alguns hem vist, però no té més drama, però que hi havia fins i tot la trombostolagrafia, trombolastografia, que és una forma dinàmica nova de mesurar la coagulació.
Sí.
Hi havia uns que venien una maquineta de més petita que un monitor. Clar, deu valer una pastagança cada prova que fas, però ho vaig trobar superportable, carai. Bueno, evidentment, per fer marcadors cardíacs, el que vulguis, per fer troponines en 8 minuts... Bueno, invents d'aquests molt ben parits tots. No vaig preguntar preus a ningú perquè no volia infartar-me allà mateix. Hauria estat lleig. Bueno, possibilitats de sobreviure allà en tenies més que qualsevol altre lloc. Igual un excés de metges i tot, no ho sé.
No ho sé, eh? Sí. Normalment dos metges dubten i tres maten, eh?
Sí, doncs allà n'hi havia uns quants. També hi havia molta gent venent ecògrafs de tota mena, colors, totes les prestacions que vulgueu. Jo vaig flipar amb la quantitat de trastos que hi ha, de totes mides, bueno, i floritures, una imatge... Clar, també és cert que els que estaven allà fotent de modelo no n'hi havia cap de gras, eh?
Sí.
I videolaringoscopis, també, tres o quatre. Ah, tu veus, jo allà estava allà flipant. A mi que m'agraden les maquinetes. I el pitjor de tot és que hi havia una llibreria, que venien llibres.
I no hi havia ningú.
Estava a petar.
Ah, vale.
I jo cada vegada que passava per allà, saps, em tapava els ulls així com si fos un ruc, perquè no vull mirar, no vull mirar, perquè a casa meva això dels llibres és un vici, i que m'hagués gastat pasta gansa a comprar llibres que haguessin quedat empantanats allà per llegir, perquè això llegia també... Llegir llibres és cansat. I una cosa que em va fer riure molt, tot i que jo ja estic una miqueta vell per això, hi havia una competició de paramèdics que va passar així una miqueta sense pena ni glòria, perquè també hi havia la Copa de Simulació, que hi havia una paradeta, que una colla de... una associació francesa van muntar allà un xiringuito, he posat alguna foto també a les xarxes socials, que feien una competició entre diferents equips que t'havies d'apuntar abans, equips de quatre persones, que al final van acabar sent equip pràcticament nacionals, no? I era una competició, et muntaven el mateix escenari per duplicat, molt, molt currat, però molt, eh? O sigui, si era un box d'urgències, doncs tenies un box d'urgències, bueno, dos per duplicat. Si pretenien que fos un escenari prehospitalari, doncs et canviaven el fondo, fotien unes pancartes que representava, doncs, jo que sé, una carretera, i també una víctima, doncs dues víctimes, eh? A terra, i tu anaves amb les teves maletes, que tenies allà, que en les teves maletes, i tenies dos monitors, bueno, cadascú el seu. Tot lo realista que pot ser una simulació, diguem-ne, tancada en un espai, que era molt guapo de veure, els participants portaven cadascú un micro, ja dic mitjans a punta pala, eh? Cadascú dels participants portava un micro, anàvem parlant, tenien fins i tot taula de mescles perquè se sentís, i tu tenies allà unes pantalles que anaves seguint els monitors, simultàniament, eh? Anaves seguint els monitors, les gravacions de vídeo, doncs allò, un vídeo genital sobre el pacient i això, i podies anar sentint el que anaven dient. Però, esclar, estàvem allà, els dos alhora, enmig del batibull d'estar a la zona aquesta d'exposició, amb l'agravant que, clar, jo només hi anava quan eren les pauses del cafè, que també es feien allà. Costava de seguir, eh? Però ho vaig trobar superben parit. Bueno, la penya s'ho va passar pipa I jo vaig veure que això mola molt. Molt, molt, molt xulo. Em va semblar molt, molt interessant. Una eina divertidíssima de currar-s'ho.
I era una competició, això?
Sí, sí, sí. Al final posava
a
haver-hi.
O sigui, feien com a competició i que, quina la finalitat que era? Un temps o aconseguir que passi?
La finalitat era... Pues, si hi havia quatre participants per equip, hi havia quatre tios allà valorant. Cadascú de l'equip tenia una darrera que l'anava valorant.
Sí.
Les puntuacions no sé com anaven, realment.
I després feien com una mica de briefing o no? No té res a veure amb simulació, això, eh? Era un escenari i punto i feien una competició i ja està.
Mira, la veritat és que no ho sé. No et sé dir si quan acabaven després amb els participants els hi deien, mira, nosaltres hem vist això. Jo diria que no anava per la banda de l'aprenent. O sigui, diria que no anava per la banda de fer feedback després als participants. Però l'associació aquesta ho fan, eh? Es dediquen justament a això, a fer simulacions, llavors tu pots llogar, venen, et foten la cagarela, evidentment després et fan els debriefings, eh? Però aquí diria que la cosa no anava tant per aquí.
I els que organitzaven això eren francesos?
Sí, és una associació que no recordo com es diu, UGT, ja no sé com es diu. Ho posarem al web per qui li interessi. A mi em va semblar interessant, jo ja m'he apuntat a això, per a veure si algun dia apareixen calés del no-res i els podem llogar. Perquè barato fa pinta que no és, eh?
Molt bé.
Anem a les coses interessants, va.
Què més?
Vinga, xerrades. Una miqueta per... Com que no sabia com ordenar-ho, doncs m'he ordenat per ordre cronològic a mesura que les vaig anar veient. El primer dia vaig arribar tard, perquè venia... Vaig agafar el bus aquí dalt a Cerdanya i vaig arribar, doncs, quan vaig arribar a Barcelona, esclar.
Em sap que havies anat amb tren. Dic, doncs clar que vas arribar tard, home.
Uf! R3, Cerdanya, Barcelona, Renfe...
Home, sí, es pot fer, eh? Pots... Es pot arribar, clar.
Arribar, es pot arribar, eh? Però és una aventura, eh? No, a més a més, pel meu poble passa bus, llavors hagués hagut d'agafar... Vaig amb el bus, ja està. I vaig arribar, em vaig perdre la primera xerrada, que feia pinta de ser molt interessant, la feia un tal senyor Paul Pepe, però era americà. I anava de coses que es podien fer per millorar la supervivència neurològicament intacta de les aturades cardíaques. Dic que devia ser interessant perquè les preguntes que van fer després vaig pensar... Bàsicament, pel que vaig esbrinar després, és una de les coses que es plantegen és fer servir una combinació de RCP amb un cardiocompressor mecànic, amb el cap lleugerament elevat, que això ja hi ha una màquina, entre cometes, que faria les dues coses, ja seria la plataforma per cardiocompressor i podries elevar el cap, i fer servir un dispositiu que n'hi diuen impedance threshold device, que vol dir que quan tu fas compressions l'aire va sortint, però impedeix que entri. Una miqueta contraintuïtiu. Què fan amb això? Vas disminuir la pressió intratoràcica i, per tant, augmenta el retorn venós. Això fa temps que se'n parla i no hi ha massa evidència de res de tot això.
Quan dius el cap aixecat, vols dir tot el tronc aixecat, una miqueta?
Sí, tot el tronc aixecat. Però uns 30 graus, eh? Tampoc... Això del cap aixecat ho van començar a fer perquè Corea no poden... Sembla que és a Corea, no poden terminar la mort in situ. Per tant, totes les aturades cardíaques es traslladen a l'hospital. Com trasllades una aturada cardíaca d'un vuitè pis al carrer. Ets amb una taula espinal, fotien drets dins l'ascensor i els baixaven. I una circumstància que és pràcticament impossible, que és un RCP en curs des d'un vuitè pis, no? Hi ha uns estudis que diuen que hi ha més mortalitat del quart pis en amunt que del quart pis en avall, no? Amb les aturades cardíaques. Doncs es veu que els hi sobrevivia algun, i conyo, què ha passat aquí? Van pensar, ves que no sigui que com que està el cap amunt...
O sigui, si no ho entres malament, és mentre fas compressions toràciques amb el cardiocompressor, això s'ha de fer amb el tronc a 30 graus.
Sí, no em facis dir el número, eh?
Però vull dir, és els dos...
El que em va semblar entendre era tot el conjunt. Aquesta, no la tinc gravada, no hi era. La que sí que vaig gravar i em va semblar molt interessant, i de fet era un tema que ja em volia parlar abans, en Pierre Carly, del jefe del SAMU de París, parlava d'una cosa que vam fer durant el Covid, que són els transports massius de pacients crítics per tren o avió. Per TGV, per tren d'alta velocitat, o avió. Molt interessant, això ho van començar a preparar després dels atemptats del Bataclan de París, doncs se'ls va acudir la possibilitat, davant d'una situació de múltiples víctimes massives totes greus, doncs de l'entorn, arribar al lloc on estan desbordats i emportar-los i els pacients per buidar-los, no? Que és el que van fer després amb això del Covid. Logísticament és un infern, és el que anava a la xerrada precisament, no? És de la logística, és un infern. Els hi va sortir molt bé, els números que tenen, perquè ha començat a sortir literatura i espero que aquest any pugui parlar, m'ho pugui preparar. I, hòstia, jo vaig pensar una miqueta, dic, això ens podria ser útil a nosaltres o no, perquè és moure molta gent des de molt lluny, no ho sé, ja en parlarem perquè aquí crec que dona per parlar. A més, logística, que clar, aquí els tècnics, moltíssima importància dels tècnics, bueno, portaven més o menys un metge per dos pacients, una infermera per pacient i dos socorristes, tècnics, bomberos, perquè van moure moltíssima gent per això, per pacient. Bueno, molt interessant, ja en parlarem, això.
Vale.
Què més? Després hi havia un tract de metges joves, eh? Tu te'n recordes un dia que parlàvem dels metges joves, què vol dir metges joves? Però no sé, però aquests eren més joves que jo, per tant, eren joves. Va, doncs hi havia, en el tract aquest de metges joves, hi havia una altra xerrada que parlava de la ventilació mecànica durant la reanimació. És un tio que està investigant en això, un danès. Aquí em vaig quedar que la reanimació, sabem que hi ha dues coses que funcionen, no? Desfibril·lació precoç, compressions cardíaques de qualitat. I la ventilació és la neguet lleig. I, ostres, que no hi ha evidència, i justament és el que aquest tio està intentant fer, generar evidència si realment hi ha diferència o no, però els arguments que anava donant em fan pensar que probablement ens hem passat de no donar-li importància a la ventilació. Probablement hi hagi coses a fer aquí. També és cert que aquestes coses a fer potser no són les que ens imaginem, eh? Potser s'ha de ventilar menys. Aquí vaig quedar més amb més dubtes que certeses, però la idea que la ventilació és la neguet lleig, que no vol dir que no sigui important. Llavors, ben dinat, qui es dinava d'hora, horari europeu, a les dues ja tornàvem a ser,
Sí, clar.
Xerrada plenària, sala 1000 i pico persones, va parlar en Josep Brugada, un dels... Brugada, del síndrome de Brugada, justament, parlava. Història del síndrome de Brugada. Història i coses interessants pels urgentòlegs del síndrome de Brugada. Ens vam passar com uns enanos, jo m'ho vaig passar pipa, una xerrada molt divertida, farcida d'anècdotes, clar. El tio ens explicava lo seu, una malaltia que ells la descriuen la primera vegada, no li posen nom, descriuen el cas d'un nano de 3 anys que el van reanimar d'una mort sobtada, que li foten un electro i és raro, una germana d'aquest nano ja havia mort abans, això no sé quin any era, el 80 em sembla, pot ser. Descriuen la malaltia l'any sobre, uns altres diuen, com deien Brugada, o sigui, uns altres li posen nom, bé, a partir d'aquí va evolucionant tot, es va creant, doncs al final s'ha creat tota una nova categoria de malalties, les
canalopaties.
Canalopaties, gràcies. No? Gràcies al síndrome de Brugada, doncs, han aparegut diverses. No? Això són tres germans, tots són cardiòlegs, però un té una formació genètica, després van per aquí, van per allà, bueno, molt interessant. Que aquí podríem parlar, de fet jo em vaig quedar amb les ganes de parlar molt més. Em quedaré només amb les coses que m'han semblat interessants. Va. Del síndrome de Brugada hi ha tres patrons electrocardiogràfics, 1, 2 i 3, no entraré ara quin és quin, ho deixarem per quan parlem del síndrome de Brugada. Només el primer és patognomònic, i paraules textuals del doctor Brugada és... Només li pots dir, segur, que un pacient té Brugada si té el tipus 1. Que als 5 segons de sortir de la consulta ja estan buscant què és el síndrome de Brugada i als 2 minuts ja m'estan escrivint un correu. O sigui, aquest home deu rebre molts correus de pacients que els diuen que és un Brugada i després, clar, si no és tipus 1, doncs potser ho és o potser no. Uh-huh. Interessant també que sembla que aquesta canalopatia té molta afectació per temperatura. Això més o menys ja sabíem, que pots trobar que gent que només té l'alteració electrocardiogràfica quan té febre. Per tant, això s'ha de tenir present. Ens podem, les infermeres, que sempre quan ens demanen de fer coses estranyes sempre fotem mala cara, doncs si et diuen de fer un electro amb algú quan té febre i sempre si ja en tens fet un que no tens d'abans, bueno, doncs potser si és un tio que s'ha sincopat quan tenia febre i després torna a tenir febre i et demanen que facis un electro, potser va per aquí el tema, eh? Cosa molt interessant també. Bueno, ja sabeu que jo sóc un fanàtic de l'electrocardiografia, per segona vegada ho repeteixo, i faig una angina de Prince Metal cada vegada que veig electrodes mal posats. Una de les coses que fa sempre malament és el que l'Helena Plaza n'hi diu els... Los electrodos pendientes, perquè els pengen de les orelles, no? Que és B1, B2, els poses molt amunt. Bé, doncs resulta que posar aquests electrodes molt amunt és una eina que hi ha per afinar el diagnòstic del Brugada. És a dir, en comptes de posar B1, B2 al quart espai intercostal, doncs posar-los al tercer i al segon. O sigui que aquí m'ho estic menjant, el que dic jo. També que arriben agrupacions. És a dir, el Brugada pots trobar-te que en un període curt de temps tens diversos episodis que fas arrítmies i que després... durant anys desapareixen i poden tornar a venir en agrupació. I el tractament que tenim fins ara d'això és només posar un, bueno, només és posar un desfibrilador implantable i quan et tens l'arrítmia doncs et desfibrila i tornes a la situació normal, no hi ha cap altre tractament. Però sembla que s'està plantejant, i podria ser que fos un tractament eficaç, que fent un, aviam si no ho sabré dir bé, perquè això és electrofisiologia, saps? Això, aquells que passen catèters i després es dediquen a cremar coses dins del cor, doncs es veu que hi ha l'opció de fer un tractament d'aquesta mena, és a dir, de fer alguna cosa estranya, aquestes que fan els electrofisiòlegs, per eliminar el tros aquest que està afectat de la canalopatia.
Això et va semblar que ja ho estaven investigant, no?
Sí. De fet, no tinc clar en quina fase estem d'això. Si encara és un tractament experimental o si ja es pot començar a fer com una alternativa als que no poden anar amb desfibrilador o d'aquí uns anys directament no caldrà posar desfibriladors perquè et sucarrimaran això i ja està. No ho sé, em va semblar molt, molt, molt interessant. Aquesta xerrada em va fer venir ganes de parlar del síndrome de Brugada.
Home, aquesta segurament, si busquem a YouTube o així, ens trobarem alguna xerrada no?, d'embrugada, explicant tot això.
Podria ser.
Vull dir que la de l'USEM no està publicada, però segurament la mateixa xerrada, o més o menys, segurament si la busquem la trobaríem, eh?
Bueno, però si la troba algú, que ens passi l'enllaç.
Vale.
Vinga, següent. Després hi havia una altra, bueno, el següent xerrada, era un grup de xerrades i tal, de coses a futur. Hi havia un paio, un canadenc, en David Carr, i ens parlava d'aspectes, de coses de... No, tampoc n'hi diria noves indicacions, no sé com dir-ho. És a dir, qüestions interessants de la reanimació. Llavors, la detecció del pols, això tan famós de cada dos minuts has d'aturar-te a mirar pols. Doncs, segurament si les societats, si els que fan les guies no fossin tan conservadors, probablement això ja no es faria. I segurament ens aniríem a detectar el pols, per exemple, amb ecografia. Pots la eco a la caròtida, la coga de la sonda a la caròtida, i pares i mires la caròtida, si batega o no batega. En comptes de buscar el pols allà amb els dits a la caròtida, que després no saps si és el teu, si és el seu, no tens ni punyetera idea. Acabaríem abans.
Sí. Home, jo et dic que, te puc dir que nosaltres ho fem, això, eh? Sempre que hi ha algú que té un interès, però nosaltres ho hem fet moltes vegades a urgències i mentre s'està fent reanimació sempre hi ha algú posat amb el transductor a la caròtida i cada vegada que es fa ventilació vas veient si la caròtida té flux o no té flux. I la veritat és que no tens cap dubte de quan la cosa va bé, quan va malament i t'ajuda bastant. Més que no mirar el pols, no sé, a les caròtides, a les femorals o no sé on.
Per això. Això segurament, no sé si apareixerà o no, però el de mirar-ho per aquesta banda segurament millor. El tema de la desfibril·lació dual, que és un altre tema, això és el tema del moment. La desfibril·lació funciona molt bé quan funciona, però no sempre funciona. I després ja en parlen de la fibril·lació refractària, que és el si t'han desfibril·lat tres vegades i no has aconseguit retorn a circulació espontània, doncs has de canviar d'estratègia. I una de les estratègies que es planteja és el que n'hi diu una desfibril·lació dual, que vol dir que no desfibril·les amb dos pegats, sinó amb quatre. Dos pegats vol dir que descarregues en una direcció, no?, entre el pegat A i el pegat B. Doncs quatre pegats voldria dir que desfibril·laries en dues direccions, de l'A al B i del C al D, per exemple. Ara el que s'està parlant ara és, n'hi diuen seqüencial, perquè fa molta por de fer-la simultània i que et carreguis els desfibril·ladors, tot i que amb els experiments que hi ha ningú s'ha carregat desfibril·lador, però clar, cap fabricant et garanteix que no pugui passar. Carregar-te 20.000 euros d'aparato, doncs no li agrada a ningú, oi? Doncs sembla que la cosa també no descartem que d'aquí uns anys apareguin venedors venent-te desfibril·ladors amb quatre pegats. I que puguis desfibril·lar doncs, amb dues direccions simultàniament diferents i llavors això sembla que augmenta les possibilitats de retorn a circulació espontània. El tema de l'adrenalina dins l'aturada, que sabem que pel ritme no desfibril·lable s'ha de fer tan aviat com sigui possible i pel ritme desfibril·lable s'ha de fer després de bla, 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 bla. Doncs que bé, això de l'adrenalina és probable que a futur veiem que l'adrenalina la fem servir menys. Amb els ritmes desfibril·lables que no pas en els no desfibril·lables. En els no desfibril·lables té un altre caire, això, eh? Però bueno, coses que podem anar veient aquí. Escoltant aquest tio, evidentment, adrenalina poc. Després, un altre, Mathieu Elliott, un francès que ens parlava d'intel·ligència artificial, drons i ambulàncies volants. Mira, però això dius, això és xauxa, això és xauxa, no? Bueno, xauxa, i no és tan xauxa. Bueno, l'ús de la intel·ligència artificial sortia diverses vegades, és el tema de moda d'aquest any. Ara mateix no hi ha res que puguem dir, uah, això és trencador, però va fent xup-xup, eh? L'olla va bullint aquí. Coses que sí que funcionen ja, i jo em vaig flipar bastant, l'entrega de desfibril·ladors per dron. Això que és una cosa que estava llegint i jo pensava, bah, pots comptar. Doncs ja ha passat. Hi havia un vídeo real de Suècia, nevat tot, un senyor que es va parar palejant neu al pati de casa, una cosa bastant habitual, i li va arribar el DEA via dron, que el va despenjar amb un cable, i veus l'altre, el testimoni anant-lo a buscar, que semblava allà un pingüino, i va arribar el DEA, doncs, no sé quants minuts abans que l'ambulància. O sigui, això ha passat. I és quelcom que em sembla que anirem veient.
Ha d'estar alertat, eh, el que està allà al costat del pacient, perquè si estàs allà i veus arribar un aparato que et despenja un altre aparato, dius pensar, hòstia...
Bueno, quan va començar a sortir això dels drons, vaig pensar, va, això uns flipats. Bueno, doncs no. Clar, també és a Suècia. M'estic imaginant determinats llocs on arriba un dron amb un trasto, jo crec que el dron, el trasto, desapareix tot. Però bueno, qui sap, és un tema, està allà, estaré donant voltes.
Jo diria que ho he vist, suposo que així també experimental i tal, amb tema de amb socorristes a platges i mars i aquestes coses, no? De que te fan arribar, no?, alguna cosa flotant, doncs, on hi ha la víctima.
Sí, sí, jo crec que això no ho trigarem. Després, això de l'ambulància voladora, bueno, Ara vaig pensar el mateix que vaig pensar en el moment amb el dels drons. Vaig pensar, un flipat. Un flipat i tal. Doncs sí, 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 un flipat, però... potser no tant, eh?
Una ambulància tripulada o sense tripulació?
Tripulada, però no necessàriament pilotada.
O sigui, amb sanitaris, però sense un tècnic que ho dirigeixi l'aparato? Això fa molta por, eh? Això...
moltíssima, moltíssima. Va presentar un parell de dissenys... o sigui, evidentment, hi ha molt PowerPoint, eh? Molt disseny així... però ja hi ha taxis, o sigui, no, potser no seria la paraula taxi, però aeronaus per volar dos persones a dins que et porti del punt A al punt B, això ja, ja no diré que existeix, perquè els prototips hi són i es belluguen i mouen gent, o sigui, torna a ser una d'aquestes coses, igual que m'estic menjant el que vaig dir que els drons eren flipats, aquí ja, ja estic moderant el meu llenguatge i no dic que no pugui passar. Clar, avantatges amb això, doncs imagina't. Ara, quin és el problema que tenim? Els helicòpters nostres que tenim són grossos. Terriblement capaços, però són grossos i difícils de... bueno, difícils. Jo no he pilotat mai un helicòpter per saber si és difícil o no, però veient com es belluga, m'imagino que no ha de ser senzill, eh? Portar-lo al lloc on tu t'interessa. I aquí t'estan parlant de coses que són no gaire més grans que un cotxe i que poden arribar a tot arreu. No ho sé. No m'atreveixo a dir que no ho veurem. De moment segueixen sent uns flipats, però jo no estic dient que no ho veiem, això, eh?
Això pels més joves, eh? Pels sanitaris que són més joves, eh? Per això.
Sí, sí. De totes maneres, pensa que cada any ens fan jubilar més tard, eh?
Sí, sí, però quan en tinguis 69 te diguin que t'has de pujar amb un dron volador...
No, no m'hi veig, no m'hi veig, però bueno, qui sap, qui sap. Vinga, va, seguim. Després, bueno, l'experiència del... ara la cagaré. Del Samur de Madrid, i ara és quan ho han fet els del Suma de Madrid, i llavors ara els de la capital em canegen... l'experiència que tenen amb el xoc hemorràgic extrahospitalari. Ells tenen capacitat de fer analítica dins de que cada vegada que hi ha un sidral apareix allà Déu i sa mare i per un pacient tenen 10 tios i 4 cotxes. Una de les coses que poden fer en tant desplegament, tenen capacitat de fer una analítica ràpida allà al costat. I bueno, aquí ens parlava de del pH i l'excés de base com a predictors de la necessitat de transfusió massiva o no... bueno, tenia el seu interès. Jo penso que en prehospitalària no crec que triguem masses anys a portar algun equipament de point of care i poder prendre decisió in situ.
Això veig més viable.
Tema portar sang és una altra de les xerrades d'aquest senyor del Pepe, d'aquest americà, de l'ús de sang total, de tranexàmic i calci, les ferides exsanguinant. Que és un dels temes que vam parlar una miqueta amb la Jordina, amb l'episodi que vam parlar de l'hemorràgia exsanguinant, no? Que és el tractament sistèmic. Bé, aquí parlen de sang total, hòstia, la sang total jo ho veig difícil, però és un d'aquests temes que estan donant voltes por ahí, si s'ha de portar sang o no a l'extrahospitalària i com hem de fer servir la sang amb el tractament sistèmic de les hemorràgies. Calci, quan s'ha de posar, quin calci, el gluconat, el clor càlcic, tema, això està donant voltes por ahí, també és interessant. Va, més xerrades. Una que em va semblar interessant d'un americà que es titulava, diu, necessitem un protocol d'ecografia per als pacients amb febre, que així d'entrada dius, per què? Llavors va ser molt interessant. Clar, quan anem amb febre, doncs pensem en el que està constipat, oi? Però febres d'origen incert se'n veuen unes quantes, especialment més en gent gran que en els joves. Amb nens ja sabem que la febre és d'origen incert fins que tu et canses d'esperar i llavors surt per alguna banda. Aquest tio plantejava un protocol així, què miraria ell? I de fet ho té escrit en algun lloc. Doncs clar... tenim febre, doncs jo aniria a mirar, doncs, si tinc febre i tinc les parets de la bufeta del fel gruixuda i no sé què i tal, doncs hauria de sospitar una cosa. Em va semblar interessant. Els metges que us agrada fer ecografia, jo em plantejaria fer-li un cop d'ull amb això. No m'atreveixo a dir que això sigui trencador i que a partir d'ara t'entrin un pacient amb febre i tu ja vagis a l'ecògrafo i ja facis diagnòstics així molons, però...
bueno, és per tindre una sistemàtica, no?, de quin profit en pots treure l'eco si et trobes en un cas així, no?
Sí, sí. Volia anar a veure unes xerrades després de procediments molons amb reanimació, que si toracocentesis, que si no sé què i tal. Evidentment la sala estava plena, vaig arribar 2 minuts tard i havien començat la sala plena i ja no vaig a veure una altra, perquè ja no hi podia entrar. Dels metges joves, jovent també explicant coses. Bueno, després un alemany es parlava de triatge prehospitalari. Em vaig quedar amb la frase de que el triatge prehospitalari dura uns minuts, a partir d'aquí se'n va la merda. La gent, l'experiència que hi ha és que la gent tria una miqueta al principi, però a partir de cert moment és igual el que fa servir. L'start, doncs l'start. Que fa servir el 10 seconds no sé què, fa servir el 10 seconds. A partir de cert moment ja no fa servir res.
Val.
A partir del cert moment vas tirant les etiquetes i vinga, fiesta.
Sí, és...
Va explicar bastants quins diferents models de triatge que hi ha, perquè no només hi ha l'Star, que és el que fem servir. Pels que els agrada això dels incidents de múltiples víctimes, doncs aquí haguessin estat contents. Una altra xerrada d'un altre metge català expatriat als Estats Units, aquest, que era, bueno, les claus per al lideratge exitós. Evidentment, tot molt paraules rimbombants. A mi em va agradar una miqueta la idea. Aquest tio treballa a Harvard. Tio, hauria de dir eminent senyor, perquè per treballar a Harvard diguem que no pot ser un pelacanyes. I explicava una miqueta l'experiència o com s'ho han manegat per un sistema, estem parlant d'Estats Units, el sistema sanitari allà res a veure amb el nostre, és com un sistema dispers de molts centres diferents, amb competència entre ells, com l'han anat reconvertint en un sistema en xarxa. No? Tenen el mateix problema que tenim nosaltres. Hi ha centres grans acadèmics que són els que generen professionals i els tenen i els poden anar triant, i després una sèrie de centres a la comunitat, com que no formen professionals, doncs tenen molts problemes per cobrir. Cadascú és del seu pare i de la seva mare, cadascú fa les coses d'una manera, també els pacients així i allà. I el que han fet és fer una mena d'integració territorial. I explica el que els està costant, perquè els està costant un horror, clar, imagina. Ajuntar 6 hospitals, dels quals 4 són grans i cadascú, doncs, és un drama. I anava explicant aquí. Això també em va fer pensar, vaig pensar, home, el que està dient no és una barbaritat. Penso en el sistema català són un gran prestador, que és l'Institut Català de la Salut, que té, em sembla que són 7, no sé si són 7 o 8, grans hospitals de Catalunya, tots acadèmics, tots molt grans, alguna enorme, i després hi ha uns quants hospitals acadèmics més que són d'altres entitats, totes públiques, i després tenim ja una dispersió de centres sanitaris més petits, cadascú del seu pare i de la seva mare. I tots sabem que això és un festival. I em va fer pensar, dic, bueno...
I el problema és que cadascú mira per el seu, no?
I sí, sí, sí. Evident, no tinc clar que sigui extrapolable el que parlava aquest home aquí, però allà plantejava coses de... això. Tenen una cadascú pel seu compte, de començar a rejuntar. Va, xerrada següent també, metges joves, jo em tiren els metges joves... qüestions digitals totes. Intel·ligència artificial de nou, que si intel·ligència artificial per detectar ictus, que si com ens ho farem ara que tothom va amb un watch d'aquests de l'Apple que et mira si tens una fibril·lació auricular o no. No vaig quedar-me amb cap conclusió clara, doncs anar escoltant coses. No? Sí, evidentment, a partir d'ara, si tu tens una fibril·lació auricular et compraràs un iWatch de l'Apple. I et vindrà un dia gent amb el que és que l'iWatch m'ha dit que... I sí, ens farem un tip de riure amb el que l'iWatch li ha dit que està mort i parla amb tu.
Sí, sí.
Però és que ens trobarem amb gent que ve amb un electre normal però que el seu watch li diu que ha tingut una fibril·lació auricular. O que m'ho farem amb aquests que estan en una fibril·lació paroxística, els direm posa't l'iWatch aquest i si veus que... Va, podem arribar a això, no? Podem arribar a dir si veus que fa 12 hores que estàs en fibril·lació auricular...
Prendre les pastilletes.
Tu mateix, aquí tens les fleques i et comences a prendre el Pradaxa. Però és així, clar, això ens canviarà una miqueta com estem fent les coses. Parlo futur perquè no van dir res així que em semblés que digués, uala, això ho haig d'apuntar. Això de la detecció del l'ictus torna a ser això mateix, és intel·ligència artificial per tot arreu, però jo no acabo de tenir clar que vagi millor que un humà. Pot ajudar? No dic que no, però no ho acabo de veure encara. D'aquí uns anys en tornarem a parlar, probablement. Eh? Va, després, què més? Ja ens anem a l'últim dia, l'última xerrada de l'últim dia. Ja us podeu imaginar com estava el personal a primera hora del matí.
Els anaves despertant tu, no?
Doncs mira, algun anava que estava una miqueta afectat, eh? Vaig anar a una sessió de toxicologia perquè feien una xerrada de la intoxicació per bolets, que la feia un italià.
Els hi vas aconsellar que s'escoltessin el nostre podcast?
Hòstia, els hagués hagut de dir que necessitaven un traductor també, eh? Però sí que em va cridar l'atenció una cosa, d'aquests italians. Així com nosaltres, l'Àngels...
Gispert.
L'episodi anterior, el 28, l'especial d'intoxicació per bolets, ens parlava de la silibinina que, si sospites intoxicació per amanitina, venga, silibinina, fot-li ja, i sense por. De fet, ja al meu hospital ja la tinc localitzada, ja sé on és, l'armariet, allà la farmàcia, la foto, que és aquesta caixa, això. Doncs aquest, sí, silibinina sí, però com que sembla que a Itàlia no és un medicament que tinguin tant a l'abast, doncs penicilina molta.
Fan la penicilina G sòdica.
Crec que no me'n recordo ara quina fan servir. Però vaig pensar, mira, però nosaltres tenim silibinina, eh?
Sí, 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 sí.
Evidentment no va pas dir que s'hagués de fer penicilina, però en el seu historial, diguem, doncs no la tenien tan a l'abast, eh? I ja per acabar el dia, doncs mira, l'última sessió de dominar les estratègies fent servir la millor evidència. O sigui, bàsicament, venien senyors a dir-te que, de tot el que fem, què és millor i què és pitjor. Un xicot francès ens parlava de fer servir ecografia o altres alternatives d'imatge per aconseguir l'accés intravenós. Nosaltres també hem parlat d'això, de l'accés venós ecoguiat. En vam parlar amb la Laia.
La Laia Cellera, sí.
Això és la primera temporada, no sé quin episodi, 7, em sembla, no me'n recordo, 6 o 7, ja no me'n recordo. Ens va parlar... El que ens va comentar la Laia, doncs que si fer servir ecografia per gent que no és difícil de punxar no té cap sentit, i fer-la servir d'entrada amb els que són molt difícils de punxar, doncs sí. Va fer servir una escala de valoració de via venosa difícil que no és la d'ICABE que va publicar la Laia, era una altra, em sembla que també ens ho havia comentat ella. Les altres alternatives d'imatge són aquests detectors d'infraroig, em sembla que són, que després et projecten a sobre el dibuix de l'arbre venós, no sé si això ho ha vist les imatges, et projecta amb fosforito allà per on passa la vena. Bé, em sembla que això no... Et senyala venes que no vés a saber quina mida tenen i vés a saber quina profunditat estan. Bé, em sembla que no acaba de triomfar aquest testri.
Jo que veient això em veia capaç de posar una via i veig que no serà possible.
Les fàcils, evidentment. Però és que si són fàcils no necessites això.
Sí, sí.
Bueno, i aquí el resum de totes les xerrades. Qui tingui algun interès d'alguna d'aquestes que he explicat, doncs que ens ho digui al grup de Telegram, perquè no ho hem dit, però tenim un grup de Telegram, i li passaré les xerrades, l'àudio, perquè clar, no hi ha diapos i tot això.
Però el que ens has explicat, m'ha cridat l'atenció que hi havia força, per el que has dit, força ponent francès. No sé si és per la situació geogràfica a pocs quilòmetres.
Com a la cursa de motos, igual. De Montmeló.
I després jo vaig intentar seguir una miqueta per les xarxes socials, perquè quan hi ha un congressos així hi ha molta repercussió, per exemple, a Twitter o a X, hi ha moltes piulades sobre quan hi ha un tema. I d'aquest congrés, la veritat és que... Potser és que no ho vaig mirar-ho quan havia de mirar-ho, però és que m'acostava a trobar gent que pengés imatges, fotos, algun vídeo i coses, i vaig trobar molt poca cosa.
No ho sé, aquí no devia haver-hi premi el més piulador de tots, suposo, i no sé, igual no tenien ningú dedicant-se. Sí que hi havia algú de xarxes, i perquè cada dia hi havia el compte d'aquesta gent, però clar, aquí necessites tenir piuladors compulsius d'aquests que van tot el dia fotent-li allà el...
Sí, perquè, per exemple, aquest resum que ens has fet... Hosti, jo gairebé quan hi ha algun congrés, jo què sé, per aquí o no sé què, jo gairebé el puc anar seguint. Hosti, està, avui parla no sé qui, avui parla no sé què, sobre allò, i algú penja la diapo de resum de la seva ponència, pum, te la pengen. I ja pots anar llegint com ens has explicat tu. Però en canvi en aquest congrés europeu a mi em va costar molt, veia, no vaig veure res.
Doncs mira, això si fóssim de la Junta els hi podríem dir. Nens, què passa?
Un feedback, els hi farem un feedback.
Però doncs ja està, jo ja acabo aquí. M'hagués agradat trobar-me amb més gent coneguda. Jo vaig anar-hi amb un company de feina, però realment vaig quedar bastant sorprès de la poca gent local que hi havia. Suposo que és això, que quan la gent local se'n va donar, doncs ja valia una pasta gansa i van dir, saps què, guardo els calés per anar al Congrés de la Societat Europea de Reanimació que fan a Barcelona. De fet, probablement quan publiquem aquest episodi ja l'hauran fet a Barcelona també. Suposo que hi haurà més locals.
Molt bé, Albert, moltes gràcies. Continuem amb la secció següent, que és el Menys és Més.
Vinga, va.
Jo tenia preparat, és un document que es diu... No hacer en salut mental, i és un document de la CENFIC, de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, que van publicar ara, aquest del 2023, em sembla que era l'agost o setembre, no me'n recordo, i precisament és això, és un recull de recomanacions de coses que no hem de fer en temes de salut mental. És un document que tenen penjat públic en la pàgina web de la CENFIC, que ja posarem l'enllaç en el blog del podcast. I bé, són 15 o 16 recomanacions que lògicament estan orientades a atenció primària, però sí que hi ha alguna de les recomanacions, que ara us llegiré el titular i us diré alguna d'algunes d'elles, perquè sí que a nivell d'urgències podríem almenys tindre-ho present i saber que això és important. Per exemple, la primera que ens diuen de no hacer en salut mental és no utilitzar etiquetes diagnòstiques de manera inicial en un pacient que consulta per malestar emocional. És a dir, quan tenim algú que ve per algun malestar psíquic, un patiment emocional de problemes de la vida quotidiana, anar molt en compte de posar-hi etiquetes, perquè és a dir, els diagnòstics són necessaris quan són necessaris, però si no és absolutament necessari, com tot amb la medicina, té els seus efectes secundaris. I, per tant, anar en compte quan poses un diagnòstic que estàs posant una etiqueta, que si no la necessitava aquella etiqueta, doncs el pacient en pot sortir perjudicat. I això passa molt, molt habitualment. Eh?
Això que dius ara, que passa molt, jo de l'únic diagnòstic que em sé l'ICD-9 és el 300-00.
Exacte, jo també, sí.
I de cap altre. És molt sospitós.
Per alguna cosa saps aquest i no els altres, clar, perquè l'has vist més vegades. En cada una d'aquestes recomanacions, ells te fan un petit resumet de 5 línies i després te l'expliquen, eh? I després hi ha com un mig foli doncs, que te van explicant el per què t'expliquen aquesta recomanació, la bibliografia, i bé, amb un espai d'un foli doncs, t'expliquen aquella recomanació i te queda molt clar. Jo us dic només el titular i ja està. Però que val la pena que qui tingui interès que se'l miri, perquè el tema de salut mental sempre ha sigut molt important i cada vegada ho serà més, i a urgències, com tot el que passa a la vida, a urgències també ho veiem, i de vegades accentuat. Una altra recomanació va dirigida a la població infanto-juvenil i és de no minimitzar els símptomes i la seva repercussió en salut mental de la població infanto-juvenil, perquè bueno, han vist que moltes vegades no reben el tractament adequat o no reben l'atenció que cal perquè bueno, la forma de presentació dels símptomes en gent jove o nens peculiar, la forma de fer l'entrevista clínica també és peculiar i bé, moltes vegades tenim la tendència de minimitzar aquests símptomes i bé, això pot tindre repercussions. També, per exemple, no obviar el consum de substàncies quan fas una anamnesi del pacient que consulta per problemes de salut mental. És a dir, el tema de salut mental i consum de substàncies, de tòxics, té una relació bidireccional. Vull dir, una cosa està relacionada amb l'altra i si consumeixes tòxics tens problemes mentals i si tens problemes mentals també està més relacionat amb consum de tòxics. Per tant, sempre que et vingui un pacient amb problemes de salut mental, doncs no t'oblidis de preguntar i deixar a la història si hi ha algun problema també d'abús de substàncies, perquè potser tu en aquell moment a urgències, a part d'una recomanació ràpida, no pots fer gran cosa més, però el seu metge de capçalera sí que ho pot veure i fer-hi alguna cosa. Fer-ho sistemàticament, preguntar-ho. Per exemple, un altre era no ometre... No, l'abordatge de la ideació suïcida amb qualsevol persona que consulta per símptomes depressius. De fet, ja ho sabem, no? El suïcidi és la primera causa de mort externa, accidental o no natural a Espanya, no? I se sap que molts dels pacients que acaben suïcidant-se, doncs el 50% han consultat el mes previ en el seu metge de capçalera o han fet algun tipus d'interacció amb el sistema sanitari. Per tant, sempre que tinguis algun pacient amb problemes depressius, doncs no deixis de preguntar-li si ha tingut ideació suïcida. Què més? Una altra cosa de no fer és no diagnosticar un problema de salut mental sense abans haver descartat prèviament les causes orgàniques. Vale, això és, ja ho sabíem, però bueno, suposo que tothom té experiències i jo n'he vist en primera persona de dir, hòstia, aquesta persona porta un mes amb aquest problema d'ansietat i acabar morint a urgències. Eh? O sigui, això ho he vist i segurament deu passar... Si ho he vist és que deu passar bastant sovint.
I no un mes.
Sí, sí, exacte, i menys dies, clar.
Jo m'atreviria a dir que el pitjor que et pot passar és tenir una etiqueta de salut mental i que et xunguis.
Sí, sí.
Perquè això ha de ser dramàtic, perquè tot serà... Va, és que estar ansiós. I després et sortirà el teu xoc sèptic o el que vingui darrere, perquè...
Sí, sí, sí. Em sembla que en aquest document... Crec que haver-ho llegit també això, de pacients amb trastorns mentals i tal, doncs, que moltes vegades és més difícil descartar patologia orgànica i tal, perquè s'atribueix molt a temes mentals i no orgànics. Què més? Em queden un parell. No prescriure benzos sense abans considerar la seva semivida i el perfil clínic del pacient. Vale, això a urgències ens pot passar molt, no? Jo poder sí a urgències, lògicament. Sí que faig una indicació a urgències de benzos, però prescriure o allò donar una recepta de benzodiazepines crec que no ho he fet mai a la meva vida, perquè penso que no tinc la capacitat de conèixer el pacient en aquell moment com per fer una prescripció durant 15 dies d'una benzo, com penso que ho ha de fer el seu metge de capçalera. Anar amb compte perquè el consum de benzodiazepines i de qualsevol ansiolític a Espanya és molt important i cada vegada més, o sigui, molt, molt freqüent. Bueno, i això porta, sí que pot ser necessari en molts casos, però bueno, són medicaments que van associats amb molts efectes secundaris, no? De caigudes, fractures, accidents de tràfic, tenen més risc de deteriorament cognitiu... Temes de tolerància, dependència, síndromes d'abstinència, és important. Què més? El no subestimar el risc cardiovascular en pacients que estan en tractament antipsicòtics. Vale? Perquè sí que s'ha vist que els neurolèptics, els fàrmacs aquests, s'associen a un augment del risc cardiovascular i de mortalitat global de les persones que el prenen. Per tant, Bé, és un factor de risc més, no? Per tant, si et ve algú amb dolor toràcic o alguna clínica cardiovascular i pren neurolèptics, antipsicòtics, pues, la probabilitat de que allò sigui un síndrome coronari pot estar augmentada. Val? Perquè, òbviament, això, el tromboembolisme venós, els accidents cerebrovasculars, la mort sobtada d'origen cardíac associada a una prolongació a un QT llarg, això és el que fan efectes secundaris dels neurolèptics. I l'última que us dic és no desprescriure antidepressius de forma abrupta per evitar el síndrome de descontinuació, de retirada. Va, això sí que ens pot passar a urgències, no? Gent que pren fàrmacs antidepressius i que els ingressem i per algun motiu no els hi prescrivim. Si no els hi pautem i al millor ingressen i es passen fins que no revisen la teva prescripció a planta, no sé què, al millor poden passar, i moltes vegades de coses que fem urgències, encara que les fem malament, després es perpetuen a planta. Aleshores, si no prescrius l'antidepressius, tens el risc de que no li prescriguin el dia següent i aquella persona que porta anys prenent aquell medicament pot passar una setmana sense aquell medicament que s'hauria d'haver retirat de forma molt lenta, i això pot generar problemes per al pacient. I ja està, llegiu aquest document perquè es llegeix molt ràpid, són, no sé si són 15 pàgines o alguna cosa així, i cada una d'aquestes recomanacions de no fer va molt ben explicada, de forma molt fàcil i molt entenedora. Doncs pues ja està, Albert.
Escolta'm, cuidem-nos molt, que això de que se te'n vagi la pilota no és gens difícil, i menys amb els temps que corren. Molt bé, doncs pues va, vinga, anem al següent, a la següent secció que tenim, que és l'Urgent Mot.
Va, comences tu, que jo he xerrat ara un rato o què?
Sí, mira, jo no tinc cap Urgent Mot, però tinc un parell de coses que crec que poden ser interessants per a la nostra audiència. I és el voluntariat lingüístic.
Ah, sí.
La qüestió és que el Col·legi de Metges de Barcelona ha començat també un servei, entre cometes, de parelles lingüístiques. Això, el voluntariat lingüístic, què és? És bàsicament una persona s'ofereix per ensenyar a una persona que vol aprendre i és una trobada normalment setmanal d'una horeta i llavors és una trobada de conversa entre els dos, entre aquests dos membres de la parella. El Col·legi de Metges de Barcelona té obert un programa d'això, amb el qual, que és interessant perquè, esclar, és un professional sanitari, un metge, que fa de parella lingüística d'un altre metge. Tenen coses en comú, l'ofici, ho vaig trobar molt interessant en el podcast del Col·legi de Metges, Hipòcrates en pijames, diu el podcast, molt interessant. Justament sortia en una parella lingüística que parlaven de la seva experiència, i és força interessant. Això existeix de fa molts anys, ho està fent el Consorci de Normalització Lingüística, però ara també la Generalitat, el canal Salut, ho podeu anar-hi, posarem l'enllaç a les notes del programa. Això mateix que fa el Col·legi de Metges de Barcelona ho pretén organitzar el departament. Els professionals sanitaris que sabem català i en volem ensenyar els que no en saben, doncs ens podem oferir, i els professionals sanitaris que no saben català, doncs poden, no? I llavors farem... Doncs, aquí, en l'enllaç aquest, doncs et diu més o menys a quina zona estàs, doncs per buscar-te algú de la teva pròpia zona. Uh-huh. Penso que és una iniciativa interessant. Em puc posar molt polític, però no ho faré. El català no morirà perquè el matin, morirà perquè el deixem de fer servir. Jo estic apuntat, però no tinc parella. I igual és que no hi ha ningú que tingui interès al meu territori. Ja m'hauré de bellugar i punxar algú a veure què.
Però aviam, en el teu lloc de treball habitual, això ho pots fer-ho?
Sí, sí, sí.
O si hi ha algú interessat, vull dir.
Preferiria no tibar d'aquest tema perquè tinc una cosa a mitges. Pensa que nosaltres, la meva empresa, no som bilingües, som trilingües.
Ah, és veritat, és veritat, és veritat.
I el pollo no us el podeu imaginar. És un pollastre que flipes. Ja tinc una guerra oberta amb això, que millor no dic gran cosa més.
Bueno, tots són avantatges. Quan més idiomes parlis, si parles amb un geriatre te dirà que això disminueix el risc de demències i aquestes coses. Per tant, podreu treballar fins als 80 anys tranquil·lament.
A veure. Gràcies. Me l'apunto com a argument. Va, què tens de paraules divertides? Vinga.
Jo tenia tres urgent mots. Avui seré breu. Que són d'espais i situacions que podem trobar urgències, o l'hospital, que fem servir també els urgentòlegs, que podrien millorar la forma de dir-ho. Per exemple, si parles amb el cirurgià, te'l pots trobar el cirurgià lògicament a la sala d'operacions, en lloc de quiròfan. El quiròfan no és correcte, sinó que n'hauríem de dir sala d'operacions.
Doncs això de sala d'operacions, en francès és igual. O sigui, el català sembla més al francès que no pas al castellà. A França no existeixen els quiròfans, hi ha el bloc operatoire, el bloc operatori.
Exacte, pues és el mateix, exacte. Abans, lògicament, el pacient ha passat per urgències, o ja el tenim a urgències, ja sabem que el tenim en un box però que de vegades veig escrit malament és el seu plural, no? Que el plural seria box amb una S i moltes vegades ho veig amb el boxes, amb ES. Això ho veig, eh? No és que m'ho estigui ara inventant. Per tant,
això dels plurals és difícil, eh?
Sí, sí, la veritat és que sona com estrany. Box, però bueno, però és així. I després, si la cosa acaba anant malament, doncs el pacient no va a una morgue, com sempre n'hem dit, que és en castellà, sinó que va al dipòsit de cadàvers. I ja està. Així tenim el pacient entra en els box.
Sé què vas a dir, no ho diguis. No ho diguis perquè tots hem fet una associació mental d'un camí...
Un camí que no hauria de ser, però mira, que de vegades passa, tu.
Que exacte.
Pues això són els tres urgent mots senzillets i que no costa res de modificar i adaptar-nos a lo que el TermCat ens recomana. I ja està, i no sé, després tenim en la secció de recomanacions, Albert, què ens expliques?
Jo en tinc una que vaig veure en aquest congrés. En no sé quin episodi vam recomanar una web que era Core Ultrasound, .com, em sembla, que era una web de recursos d'ecografia. Doncs aquí n'hi ha una que encara m'ha agradat més. Bueno, no sé si m'ha agradat més. És molt interessant. Es diu showmethepocus.com. Ensenya'm el point of care ultrasound, ensenya'm l'ecografia a peu de dit. És molt interessant perquè així aquest Core Ultrasound, que vaig recomanar fa un any, ara ja ben bé, l'espectre de gent que el podia seguir era molt ample. Podies començar des de ser un aprenent fins a un expert. Aquest, el Show Me the Pocus, si existissin els llibres visuals, seria una mena de llibre de text. És a dir, és molt extens. Aquí pots arribar a profunditzar molt en els diferents exàmens que tenen a la web. Si ja teniu una certa mà fent a l'ecògraf i sabeu quins botons heu d'apretar i sabeu què mireu, doncs probablement aquesta pàgina us sigui interessant, perquè podreu anar més enllà de les quatre coses senzilles que els pelacanyes fem habitualment. showmethepocus.com.
Molt bé, li donarem un cop d'ull. Jo us volia recomanar dos sèries que he vist recentment, aquest estiu, que tenen relació... Bueno, sí, també tenen relació amb urgències, però tenen més relació amb la indústria farmacèutica i, bueno, hi ha alguns temes importants que es veuen, que són Painkiller, va traduint aquí, espera, que ara no me'n recordo, Medicina Letal, i és una sèrie, és una minissèrie de, jo diria que 6 o 7 episodis, que es veu molt ràpid, que està a Netflix, i, bueno, expliquen el tema de la epidèmia de problema de salut que tenen amb els opiacis als Estats Units des de fa 20 anys, sobretot amb gent jove, no?, que consumeixen opioides prescrits, i la veritat és que hi ha moltes morts. T'expliquen com, no sé si eren 300, 400.000 morts des de que va començar aquest tema. I en aquesta sèrie ve de partir d'un article publicat al The New Yorker i d'un llibre que es va publicar, i expliquen el naixement, no?, a través d'una farmacèutica que es diu Purdue Pharma, doncs que van fer tota una estratègia de màrqueting important per augmentar el nínxol de pacients candidats a prendre aquests medicaments, doncs augmentés de forma important, que és el nom farmacèutic, era l'OxyContin, i bueno, t'expliquen tota la trama, no?, que fa la empresa farmacèutica a través dels visitadors mèdics, que convencien a metges, doncs que no els hi costava res, doncs, a canvi del que sigui, doncs, prescriure molt més aquest medicament, i clar, la gent és un fentanil i la gent quedava en dependència, en síndromes d'abstinència i, lògicament, morts per sobredosis i, bueno, i mils de pacients que estan amb aquest problema. I la veritat és que és una sèrie bastant... Dius, ostres, això passa, saps? És interessant i és ràpida de veure. I associada a aquesta, després vaig veure, perquè el tema de les farmacèutiques és un tema que m'agrada seguir-lo, una sèrie que es diu The Pharmacist, que és el farmacèutic. És com un documental una mica així amb els personatges reals i una mica de ficció, però és un documental. També són, no sé si són 6 o 7 episodis, que es veu molt ràpid, i la veritat és que és la història real d'un farmacèutic que treballa en un barri del sud de... No sé si bé, era Louisiana, no me'n recordo exactament, com a Nova Orleans, i és un farmacèutic normal i corrent que el seu fill mor d'una ferida d'una arma blanca quan s'anava a un barri per aconseguir algun opioide, I el seu pare, que és farmacèutic, hosti, no sospitava de cap manera que el seu fill pogués tindre aquest tipus de problemes i a partir d'aquí comença a investigar, se comença a donar compte de que cada vegada més entra gent jove que no sembla que estigui molt malalta amb prescripcions mèdiques legals de fàrmacs que són opioides i comença a investigar-ho i comença a veure que hi ha doncs, diferents centres de Nova Orleans en què es prescriuen centenars i centenars de receptes cada dia per un sol metge, ho denuncia en el col·legi de metges, ho denuncia la policia, l'FDA i tothom està investigant, però com que és legal costa molt que hi puguin fer alguna cosa i t'explica bueno, tot el que pot fer aquest home o tot el que va fer per intentar posar el seu granet de sorra i que això vagi frenant una miqueta. Són dos temes interessants, que bueno, són dos sèries que es veuen superràpid i que són molt interessants. I ja està, Albert.
Molt bé. Jo no les veuré, eh?
Tu no les veuràs? Perquè no,
no sóc capaç, perquè veig això i tal qual veiés això agafaria llençaflames i sortiria a cremar-ho tot. Que la història aquesta del Sackler és... En fi, visca el capitalisme. Va, intentem acabar el programa de bon rotllo. Episodi 29, congrés superxulo...
Saps on és l'any que ve o no, el congrés de l'USM aquest?
Doncs no.
Val.
Però és fora, jo no hi aniré, jo no agafo avions. Si no és a París qui puc anar al tren, no hi vaig.
Bueno, amb tren pots anar a molts llocs.
Sí.
Sí, tant. Fins a Rússia, fins a la Xina pots anar. Val. Bé, doncs mira, si algun oient que ens està sentint va al congrés de l'any que ve i li sembla interessant i vol fer un resumet i tal, doncs el convidem aquí a fer un resum com el que ens has fet tu, Albert, i que ens ho expliqui.
Bueno, i si algú ha anat al congrés de...
O el mateix, el del català, el català, l'espanyol o tots aquests.
Aquest ara d'octubre, l'europeu de ressuscitació, que sigui interessant que ens ho expliqui, que està bé anar a l'última. Aquí és on veus les coses més punteres. El que estan fent els demés i que t'agafa enveja de tot.
Pues va, pues, aviam si tenim algú que ens ve a explicar algun congrés d'aquests d'urgències que hi vagi i ens el ve a explicar aquí, en 15 minutets, i serà fantàstic.
Doncs vinga, ens veiem a la propera, no?
Exacte, ens veiem el mes que ve. Molt bé, Albert, fins la propera.
Vinga, que vagi bé, adéu.
Adéu. És l'episodi número 29... I com ja sabeu, estem a la segona temporada de l'Empodcast.
Tercera.
Hòstia, estem a la tercera ja?
Sí.
Què dius?
Si és el 29, clar.
Bueno, va. Joder.